des del procés o dels independentistes ho havien d'esperar. Quin és el gran problema de la guerra bruta o de les actuacions de la policia patriòtica? I això comprèn des del cas Pujol, com, per exemple, la jugada indigna, no? Mai mirat, la jugada indigna que va patir l'alcalde Trias, que no era la forma de combatre l'independentisme. Perquè aquí es va intentar desfondar l'independentisme com si fossin icones, no? Pujol, Mas, Trias, etc, quan una cosa que tenia l'independentisme molt forta i molt vigorosa eren líders molt fungibles. I aquí es va intentar com escapçar. I va ser...
Ho va dir directament i de forma clara la Soraya Sáenz de Santa Maria,
sí,
ho recordeu?
Sí, sí, sí. Som els descabezados, no? Sí, crec, sí, que va ser l'expressió.
Mm-hmm. Bueno, jo em centraré exclusivament potser en les responsabilitats polítiques i aquestes responsabilitats, explicacions no acreditades encara a dia d'avui, perquè a més de tota aquesta ebullició, que és més que clara, teníem un moment en el que a peu de carrer s'estava visquent una situació econòmica molt i molt complexa. I en aquell moment descobrim no només un frau fiscal, que jo sí que crec també que està més que acreditat, sinó també que s'han emportat la pasta a Andorra. I jo crec que aquí manquen explicacions polítiques per part de la família Pujol, i per altra banda també, clar, manquen explicacions polítiques per l'altra banda, perquè quan escoltes un exconseller delegat de la banca que t'està dient que va rebre xantatges per aconseguir dades, quan estàs escoltant també a un responsable de la banca que li van demanar que es destruís tota la documentació anys abans per part de la família Pujol, anys abans de que s'obrís el cas, doncs bueno, crec que per una banda i per l'altra manquen explicacions polítiques. Tampoc les espero a dia d'avui, perquè les donades fins a dia d'avui no són certeres, no són clares, no s'assoleixen responsabilitats, i en el marc del judici doncs penso com Nacho, quan un judici s'allarga tant no hi ha justícia. Comparteixo aquesta visió.
Són les 9:02. I a banda d'això, avui també estem mirant de nou el que passa al Pròxim Orient. Es va produir, recordem, un genocidi. No ha tingut conseqüències. Benjamin Netanyahu continua ara mateix al poder, continua fent la guerra al costat i donant suport a Donald Trump, i potser aquest és el nou ordre que s'imposa. Un món, precisament, sense ordre. Josep Borrell, president del CIDOB i excap de la diplomàcia europea. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia.
S'imposa la impunitat?
Amb qui es refereix?
Em refereixo amb el que està passant amb la guerra que ha iniciat Israel i Estats Units a
no.
l'Iran.
Perdoni, ho dic perquè es pot escollir de qui parlem quan parlem d'impunitat, però certament el cas de Netanyahu és molt clar. El que ha fet a Gaza, el que estan fent al West Bank, el que estan fent, ja ni se'n parla, és realment un exemple d'utilitzar una força sense complexes i sense que ningú sigui capaç d'aturar-lo. Bueno, i ara, d'alguna manera, passa el mateix a Iran. Ahir parlava amb un amic que estava a Beirut, al Líbano, i em deia, mira, per la finestra veig com creme Beirut sota els bombes, i per la televisió veig el mateix a Teheran. És una pluja de bombes que faran el mateix que han fet a Gaza, compartejar indiscriminadament, destruint-ho tot, perquè tenen la força de fer-ho, tenen la capacitat de bombardejar sense límits. Iran pot respondre d'una manera molt parcial des del punt de vista militar. Evidentment, la força és infinitament més gran de l'altre costat, però des del punt de vista econòmic es pot fer, i ens està fent molt mal, perquè tapant Hormuz ja hi ha més de 20.000 mariners a bord dels barcos aturats esperant intentar sortir, i si això no s'atura tindrem una altra crisi econòmica espentejada per els preus de l'energia. I per això el Trump sembla que s'havia arrugat una mica dient que, bueno, és que la guerra està a punt d'acabar. Un dia diu que no pararà fins que hi hagi una rendició incondicional. No se sap molt bé què és el que això vol dir. I el demà diu que la guerra està a punt d'acabar, però des de l'hora no s'acaba. Ahir va ser el dia més mortífer del bombardament tant a Líbano com a Teheran. I Europa és incapaç, és el govern espanyol l'únic que ha aixecat la veu amb raó, dient que això és una violació del dret internacional i que no es pot recolzar aquesta actuació impune, amb impunitat, com vostè deia. Però, d'un altre costat, veiem a la presidenta de la comissió justificant-ho, diguent que ningú plorarà sobre els ayatoles, diran, evidentment no es tracta de plorar sobre ells, i la resposta europea, l'únic cas d'Espanya, és ja cap a l'altre costat, oblidar que el dret internacional existeix i deixar fet.
I, a més, això que vostè està expressant genera molta incomprensió a molta gent, no? Un dia Ursula von der Leyen va dir que Europa ja no pot ser la guardiana, crec que feia servir, no? Del
no, no ho ha sigut mai. No ho ha sigut mai, també. Ens posem medalles fàcilment. Europa no ha sigut mai la guardiana de l'ordre internacional, que potser idealitzem una mica, perquè tampoc ha sigut mai un gran ordre que sigui respectat, però almenys teníem alguns principis, no? El principi fonamental és que la no utilització de la força per resoldre un conflicte. I miri, la gent potser no ho sap, però els tractats europeus inclouen el dret internacional com una obligació dels estats. És una part de la, diguem, nostra Constitució Europea. No hi ha cap Constitució normalment que digui que el dret internacional hi és vinculant. Nosaltres sí, nosaltres, els nostres tractats han dit que el dret internacional el tenim que defensar, protegir i aplicar, que és una obligació, no és una opció. Ara ho faig, ara no ho faig. La senyora von der Leyen sembla que no s'ha llegit els tractats, perquè si se'ls hagués llegit, primer hagués entès que ella no té competències per parlar sobre política internacional i que la seva opinió és molt respectable, sense cap dubte important, però no pot parlar en nom de la Unió Europea. A veure si ho entenc d'alguna vegada. L'article 17 del tractat diu que la Comissió no representa a la Unió Europea en matèries de política internacional i de defensa. Per tant, bueno, dirà el que vulgui, però no representa Europa, com ho diu. Però després el que diu té importància, claro que en té. I el que ve a dir, i no només ella, no? El canceller alemany encara d'una manera més, potser, forta, ja els hi està bé, no? Ja els hi està bé que passi el que passi. I aquí és on es veu una diferència fonamental amb el govern espanyol, que és pràcticament l'únic que reclama que Europa està basada sobre el dret i que no pot acceptar, ni aplaudir, ni recolzar una operació d'aquesta naturalesa que està destruint un país i tornant a destruir el mateix, el Líban, 750.000 persones desplaçades, la meitat de Barcelona fora de casa seva. Si això em sembla bé perquè és una manera de derrumbar el règim iranià, no sé si se'n sortiran, però de sobte la intenció de Netanyahu i de Trump no és tornar a donar la democràcia als iranians. Tots dos són els representants d'un imperialisme descomplexat que té la força i la fa servir davant d'un món que no té capacitat per aturar-los.
Clar, això que està expressant és molt greu, perquè si no hi ha regles internacionals, és la llei del més fort, vol dir que ens movem en una incertesa. No? És a dir, és un món
Exactament. Què volem dir quan és un món sense regles? Si no hi ha regles, l'única regla que val és la força del més fort. Si no hi ha regles, cadascú fa el que pot. I el que pot molt, fa molt. Que l'únic límit de la força d'un és la força de l'altre. O la voluntat moral que pugui tindre cadascú d'una forma voluntària, no? Com el president Trump diu, l'únic límit que tinc per la meva actuació és la meva visió moral de les coses. Pues apañados estamos, si este es el únic límit que hi ha a l'acció del senyor Trump amb la seva visió moral de les coses. Però si tothom té una visió moral i cadascú fa servir la seva, i la que val és aquell que té més força darrere, el que té el garrot més gros, pues francament, traslada això a la vida interna d'un país o d'una ciutat. Imagines que visquim a Catalunya o a Espanya sense regles. Imagina, que estàs sense regles, cadascú fa el que vol. Pues, francament, això ja ho han viscut alguna vegada, no? Pues, a nivell internacional passa el mateix, encara més gros. perquè a nivell internacional un país pot fer molt mal al món. I si el senyor Trump i el senyor Netanyahu es pensaven que tirant bombes sobre Iran en 4 dies seria una segona Venezuela, pues no han medit bé les forces, perquè en aquest moment el món occidental està una altra vegada a la vella d'una crisi energètica que produirà una crisi econòmica, si no s'aturi.
Sí, sí. Ara en parlarem, perquè ara de seguida ens acompanyarà també Xavier Sala i Martín per parlar de la situació econòmica que està, i les conseqüències econòmiques que està produint aquesta guerra. El que passa és que el senyor Trump sembla que tampoc això li acabi d'importar massa, no?
Sí que l'importa. Realment és l'únic que l'importa. Cada vegada que visc el tipus d'interès de la deuta americana ha passat per sobre del 4,5%, o que el dòlar ha caigut massa ràpidament, o que els mercats s'assusten i els inversors retiren capital, o que la gent comença a veure que això és més car, li toca la butxaca, llavors sí que s'assuste, es preocupa i ho té en compte. L'única cosa que l'atura és la situació dels mercats financers, que reflexen la situació econòmica i, en aquest cas, la situació energètica. Això sí. I per això, ahir o abans d'ahir, va dir la guerra està a punt d'acabar. Bueno, no està a punt d'acabar perquè vostè ho diu, però vostè la continua fent. I ja li dic, hi ha 20.000 mariners aturats esperant poder passar per un estret que té 3 quilòmetres d'ample, i les refineries del Golfo Pèrsic també estan aturades, i les plantes de desalinització bombardejades, ja veurem quant temps tenen aigua. I, claro, i com es respost Iran? Doncs la resposta és l'única força que té. La guerra no la pot guanyar militarment, però pot crear un problema econòmic. I si ell no pot exportar el seu petroli, doncs ha dit que vostès tampoc. I acaba bombardejant les refineries dels països veïns. També diuen que tenim un problema perquè ha atacat a Xipre. Bueno, són les coses amb el seu ordre. Iran no ha atacat a Xipre. Sí, a Xipre ha caigut un missil iranià, que segurament hi ha caigut perquè ha perdut el rumbo i ha caigut on no anava destinat. Està molt bé que protegim a Xipre, que els europeus els mobilitzem, però aquest no és el problema, perdoni. El problema no és aquest. El problema no és que caigui un missil en una base anglesa a Xipre, ja, per equivocació. Ja. El problema són les milers i milers de bombes que estan caient en aquest moment sobre les poblacions civils del Líban i d'Iran. Ara, com que els ayatollahs són dolents i nosaltres som bons, doncs podem fer el que vulguem. És una mica el que diu la senyora von der Leyen, no? Ningú té que plorar sobre els ayatollahs. Són molt dolents, sense cap dubte.
Però la població civil no, sí, sí.
Sí, han massacrat el seu poble. Sí, sí. I últimament, més de 20.000 morts, realment ningú plorarà sobre els ayatollahs, no? Potser algú tindria que plorar sobre la gent de Gaza, no? I tampoc ho fa. Però el problema no és que el règim iranià sigui un règim que, naturalment, ens agradaria que no fos com és i que els iranians poguessin viure en democràcia i llibertat. Però, com diríem, no són maneres. Aquesta és una guerra il·legal, il·legítima, ineficient i perillosa. I algú té que dir. I el president del govern d'Espanya ho diu molt clar i assumeix un risc. Però em sembla que en aquest moment és la veu assenyada.
Perquè vostè, quan diuen que hi ha un risc nuclear de l'Iran, vostè ho...
No parlo. Risc nuclear de l'Iran no n'hi ha. O sigui, el secretari no n'hi ha en aquell moment. Pot haver, Déu sap quan. I miri, no n'hi ha, perquè el president Obama fa 10 anys, el 2015, va aconseguir un acord amb Iran i amb nosaltres, els europeus, el famós tracte nuclear amb Iran, que té un nom molt raro, perquè com que no se li podia dir acord, perquè s'hagués demanat que l'aprovés el Congrés americà, li van posar un altre nom, però en el fons era un acord signat i respectat pels iranians que es comprometien a no desenvolupar l'energia nuclear amb finalitats militars, a no tindre la bomba, per entendre'ns, a canvi de que se'ls aixequessin les restriccions i les sancions econòmiques que els impedien exportar el seu petroli. Aquest acord existeix, millor dit, existia, i va funcionar fins que al maig del 2018, recordo molt bé perquè va coincidir quan jo vaig arribar al Ministeri dels Afers Estrangers aquí a Espanya, el senyor Trump va tornar a patar a la taula i va dir que aquest acord no m'agrada, entre uns altres coses, perquè no l'havia fet ell, i li va invalidar. I l'Iran va continuar complint l'acord durant un cert temps, fins que va dir, escolta, si vostè no compleix la seva part, doncs jo tampoc la meva. Però no va arribar mai a la vora de tindre la bomba nuclear. I després dels bombardejaments de juny, mateix Trump ens va dir tot eufòric que ja s'havia acabat la potència nuclear d'Iran, no? És el que va dir ell. Però doncs que no ens expliquen ara que la guerra l'han tingut que començar perquè Iran estava quasi a punt de tindre una bomba. Mire, això no és veritat. Aquesta excusa no val. Vostè tindrà uns altres raons, però aquesta justificació d'una guerra preventiva, perquè si no és que demà els iranians em tiraran una bomba nuclear a sobre, no, això no cola. Els que entenen de l'assumpte, això no cola. I quan el secretari general de la OTAN diu, ui, és que Iran demà està a punt de tindre la bomba, pues, s'apunta a la propaganda americana, però no diu la veritat. Ara, que Iran, podem dir tot el que vulguem sobre el règim iranià, no? La seva capacitat de fer mal al seu poble està aprovada. La solució és aquesta. Jo penso que no, i el govern espanyol tampoc. I ahir en Dominique de Villepin, que era el ministre d'Afers Estrangers de França, que va fer el famós discurs a l'ONU quan la guerra d'Iraq, deia una mica el mateix. I de l'altre costat, vostè, no, una mica no, molt, amb molta força, diguem, si neguem el dret no podem treure res de bo. Però de l'altre costat tenim Alemanya, canciller Merkel, i la presidenta de la comissió, que el segueix pas a pas dient les mateixes coses que diuen ja ens està bé, ja ens està bé, ja ens està bé, nos hacen el trabajo sucio. Bueno, això ho digui el jefe d'una banda, vale, però que ho digui el canciller d'Alemanya,
sí, sí.
No.
Sí, sí. I per cert, senyor Borrell, què en pensa del que ha qualificat d'error la presidenta de la Comissió Europea, del fet de que Europa hagi reduït l'aposta per l'energia nuclear?
Bueno, la senyora von der Leyen tindrà les opinions que tingui, i en matèria d'energia té algunes competències, algunes. En matèria de defensa no en té cap, encara que tingui un comissari a la defensa. Però en matèria d'energia sí, perquè, per exemple, el mercat de l'electricitat té una regulació paneuropea. Però també diu el tractat, com ben deia, que de quan en quan el miréssim, també diu el tractat que l'estructura energètica de cada país és el seu problema, és la seva decisió. Potser no tindria que ser així, però és així. Cada país és sobirà per fer el que li sembla des del punt de vista de l'estructura del seu mix energètic. Si un país diu, jo no vull tindre energia nuclear, ho pot fer. Si un altre diu, jo en vull tindre, ho pot fer. Ningú li pot impedir, ni espentejar, ni aplaudir. Bueno, la senyora von der Leyen pensa que, diu ella, Europa ha hecho un error estratégico. Molt respectable l'opinió, però és una pura opinió sense conseqüències. Però, a més, jo li diria, Europa no, Alemanya. Alemanya és la que ha hecho l'error estratégico. Perquè, que jo sàpiga, França continua tenint energia nuclear. I Espanya també. L'únic país que va decidir de la nit a l'endemà tancar les centrals nuclears, per bones o dolentes raons, va ser Alemanya. Per tant, no ens digui Europa ha hecho un error estratégico. No, no, digui Alemanya hizo un error estratégico. Alemanya sabrà per què, i ella és alemana. Ara, que ho fos o no ho fos, pues hi ha opinions diferents. I el govern espanyol té una política nuclear diferent del govern francès i no li faran canviar perquè té dret a tindre. Si Espanya vol tancar els centrals nuclears, és el seu risc i perill. L'Alemanya ho ha fet. Li ha costat més o menys? Pues segurament li ha costat bastant. Que ara no ho faria, no ho sé. Però Alemanya no, la França no ho farà i Espanya sí que ho farà. I tindrem que viure amb aquesta diferència de polítiques energètiques perquè no han volgut comunitaritzar la política energètica. I com que no l'han comunitaritzat, com que cadascú té la seva, la comissió pot tindre opinions, i de vegades necessàriament pot servir per catalitzar un debat, però no passen de ser opinions. I en matèria de defensa passa una mica el mateix, en matèria de política exterior passa el mateix. O sigui, cadascú hauria de fer el que li pertoca en aquesta institució, perquè si no, no hi ha que s'entengui. No? Sí, la senyora von der Leyen és la presidenta de la comissió, però no és la presidenta d'Europa. La senyora von der Leyen té les competències que té, però no les que no té. I no té competència en política exterior. I a Brussel·les hi comença a haver bastanta mala maror amb el sentit de dir, però bueno, aquesta senyora es posa en tot. Pontifica sobre tot. Ara, abans d'ahir, va decretar que l'ordre internacional estava mort. Bueno, i que Europa té que construir un altre. I quin altre? Té vostè un detall, per favor? Què vol dir? T'ho torno a dir. Els tractats europeus tenen escrits, gravats en marbre, que Europa es compromet a complir el dret internacional com si fos un dret propi. Aquesta idea l'hem abandonat ja?
Sí, sí. Josep Borrell, president del CIDOPI, excap de diplomàcia europea, com sempre, gràcies per la clara evidència amb què parla i des de l'experiència, a més, que l'avala. Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vostès.
Afra.
Bueno, jo comparteixo el fet de que al final Ursula von der Leyen ens ha fotut en un problema, no només jurídic, no només polític, sinó també de credibilitat, tot i que no pot fer-ho. No? Al final Europa és veritat que ha defensat durant dècades, fins i tot s'ha erigit a partir de la diplomàcia, el multilateralisme i la legalitat, i al final quan trobes una màxima responsable representat, en aquest cas, que no responsable, que dubta d'aquests principis, el mal jo considero que no és retòric, és estratègic. Està erosionant l'autoritat moral d'Europa, no? I reforça aquesta idea que estem combatent dia rere dia de que ja estem subordinats a interessos externs a nosaltres, no? I jo crec, i defenso, que no hi hauria d'haver-hi cap potència, es digui Estats Units, es digui Rússia, que ens pugui posar de genolls cap, i només és el dret internacional en tot cas, que al final, bueno, tant si ens agrada com si no ens agrada, tant si resulta incòmode com si no, és el que s'ha de respectar, no hi ha més. No hi ha més.
Pedro Sánchez avui ha fet una entrevista al diari Ponés, ha dit això.
Nos sentimos mucho más cómodos con el planteamiento que ha hecho el presidente del Consejo, Antonio Costa. El mundo de ayer es el mundo sin reglas. El dilema no es un viejo orden versus nuevo orden, es un orden internacional versus el desorden internacional.
Que crec que aquesta és la clau del punt on ens trobem, Laura.
Totalment, i bàsicament és que ahir el senyor Costa es va alinear amb les tesis del govern espanyol, sí. En canvi Ursula von der Leyen va fer una assimilació absoluta amb la posició d'Israel i dels Estats Units. Jo començaria, per fer referència a l'entrevista amb el senyor Borrell, jo començaria pel que comentava en relació amb com això, com el que està passant a l'Orient Mitjà i com tota la situació a Iran ha desplaçat una mica el focus sobre Gaza, no? I sobre el fet de que Israel està accionant il·legalment zones de Cisjordània, per tant ampliant els assentaments il·legals, per tant apropiant-se de terres palestines, consolidant l'ocupació i també l'apartheid.
I sense conseqüències.
I sense cap tipus de conseqüència, com hem anat veient amb tot aquest genocidi. En realitat, Israel és el màxim paradigma de com un estat es pot saltar el dret internacional i no tenir cap tipus de conseqüència. I a mi això em preocupen moltes coses. Però això em preocupa perquè realment hem deixat de parlar de Palestina perquè evidentment se'n superposen els problemes.
I de Venezuela, per exemple, també.
I de Venezuela també, justament per culpa de l'imperialisme i dels atacs il·legals que estan cometent els Estats Units i Israel. Jo crec que el desgavell en el si de la Unió Europea és bastant preocupant, perquè ja no és només que hi hagi diferents països amb sensibilitats oposades en relació amb l'atac dels Estats Units Israel contra l'Iran, sinó que les pròpies institucions de la Unió Europea divergeixen. Llavors, quin posicionament comú podem tenir en relació amb aquest conflicte? Si hi ha una part de la Unió Europea que diu que ens podem saltar pels aires el dret internacional i una altra part que diu que s'ha de defensar cap allà espasa, i quina força tindrà a partir d'ara, ja hem vist que no l'ha tingut, però quina força tindrà partir d'ara la Unió Europea per imposar absolutament res si alguns volen ser simplement vassalls de dels Estats Units, no? Jo crec que això, com a europeus que som, ens hauria de preocupar, i en realitat si realment pensem que el món ha d'estar regit per una legislació internacional que previngui, que hem vist que tot això ha saltat pels aires en moltes ocasions, però que previngui el respecte als drets humans.
Ignacio.
Sí, jo coincideixo molt amb el que diu la Laura. Haig de dir que les declaracions d'Ursula von der Leyen són inconvenients, però és la primera vegada que sento unes declaracions de la Comissió Europea en tot aquest desgavell internacional que no em semblen il·luses, perquè és veritat que el món tal com el coneixíem, el món de les normes i del dret internacional basat en normes s'ha desfondat, però és que el dret internacional basat en normes estava fundat, de fet, sobre l'existència d'una superpotència no contestada com era els Estats Units. Un cop els Estats Units té competidors com són Xina o Rússia, són competidors que ara li poden plantar cara, ja sigui econòmicament, ja sigui militarment, els Estats Units deixa de ser aquesta jurisdicció, aquest gendarme del món, i per tant, el dret internacional ja no té suport, ja no té diguem, la força d'una potència que pot fer que la resta de potències compleixin normes. El que testifica, no? El que en el fons certifica les declaracions d'Ursula von der Leyen és que aquest món de certa pau, de pax americana amb el que havíem viscut, no existeix. No existeix perquè qui havia de fer complir aquestes normes s'ha retirat precisament d'aquesta idea que el món ha d'estar governat per normes de dret internacional. La Unió Europea ara el que ha de fer precisament és resoldre internament com vol actuar davant d'aquest món. Perdó, la Unió Europea va estar pensada, dissenyada i s'ha projectat en temps de pau. El propi germen de la Unió Europea sí. És precisament evitar la guerra. Però ara la guerra és a les nostres portes. I de fet, portem en una contradicció constant amb la política exterior europea des de fa quasi 20 anys. La intervenció, per exemple, a Líbia va ser quasi unilateral per part de França i els Estats Units. La nostra reacció a la primera annexió el 2014 d'una part d'Ucraïna va ser tèbia. La nostra reacció en general respecte a Gaza i de les diferents ocupacions o els settlements no famosos d'Israel ha estat sempre fragmentària, per ser tous.
Sí, sí.
I ara tenim més conflictes que ens poden aparèixer el següent any, aquest any. O sigui, no només tenim la qüestió venezolana, que té un impacte directe sobre Espanya, tenim l'entrada de Xina, ja sigui com a soci comercial o fins i tot com a pressió comercial a través d'Espanya, tenim la possible ocupació de Taiwan, tenim la possible ocupació o canvi de règim de Cuba, tenim les senkaku japoneses...
Per això, en aquesta línia del que dius, quan Ursula von der Leyen diu que Europa ja no és la guardiana del vell ordre mundial, doncs, home, costa d'entendre i d'acceptar, després de la gestió que s'ha fet per part d'Europa de la crisi dels refugiats, davant del genocidi que estem veient davant a ulls de tot el món, i davant, per exemple, de veure-la amb ella un camp de golf amb Trump signant un acord comercial. Doncs, home, doncs el vell ordre mundial potser no l'has protegit mai del tot a Europa, perquè has fallat en molts aspectes.
Ens agradava pensar que era...
O ens agradava pensar, sí, però que era irreal. Al final, si rasques, veus que les coses no eren tan coherents com semblava. Salvador Illa, que per cert vol comparèixer, anuncia una cimera immediata per abordar les conseqüències de la guerra. Albert Prat.
Sí, de fet, aquest mateix matí començarà a sondejar tots els partits, tots per trobar un forat a l'agenda d'aquesta mateixa setmana i convocar aquesta cimera que li ha demanat Junts per discutir mesures urgents i fer front a les conseqüències econòmiques de la guerra.
Escolte el Parlament d'una vegada. I està disposat, president, o continuarà encallat en la negociació d'aquests pressupostos equivocats i caducats?
I accepto la proposta. Els convocarem amb caràcter immediat, a tots, i a fer plantejaments que siguin el més unitaris possibles per fer front a les conseqüències que pugui tenir aquest conflicte.
Per cert, que l'hemicicle, Ricard, avui t'ha tornat a quedar clar, almenys de portes en fora, que no s'ha mogut res de la negociació entre govern i Esquerra pels pressupostos. Falten només 9 dies pel primer debat i els republicans han reclamat a l'executiu que els deixin de pressionar i que acordin allò que està pactat.
Nacho.
Sí, aviam. La Unió Europea, si no té capacitat militar suficient, no podrà garantir la seva forma d'entendre el món, que a més jo entenc que és la bona. Però, diguem-ne, només amb el valor i la força de la paraula no tindrà capacitat, com és evident. I el que diu Ursula von der Leyen, jo crec que crida l'atenció, perquè l'Ursula von der Leyen no és una analista del Matí de Catalunya Ràdio, no? Perquè probablement, des de la lògica analítica, el que diu té algun sentit com a diagnòstic d'una realitat, sinó que és una persona que lidera una institució formada per molts països i que, a més, té un objectiu fundacional molt clar, no? Ja hi ha hagut les primeres reaccions des d'Espanya, i ahir es van pronunciar alguns eurodiputats socialistes assenyalant que potser s'havia de fer una moció de censura contra Ursula von der Leyen. La qual cosa jo tinc dubtes de que sigui una bona idea, perquè l'alternativa a Ursula von der Leyen no és el Partit Verd Europeu amb la correlació de forces que hi ha en aquests moments, no? L'alternativa a la majoria que ha donat a Ursula von der Leyen la possibilitat de ser presidenta, doncs és la suma dels Patriots, és la suma del PP europeu i és la suma de forces polítiques que estan a la dreta dels socialdemòcrates. Però avui aquest debat ja ha estat, i a la premsa de Brussel·les ja se n'està parlant. Amb la qual cosa és evident que és inconvenient, com ha dit l'Ignacio Rigau, i respon probablement a una lògica de pressions de Berlín en particular i del seu partit, del Partit Popular alemany, que hi ha una lògica de l'expressió del que hauria de representar la Unió Europea. Fins ara, el Pedro Sánchez havia estat el principal valedor d'Ursula von der Leyen, fins i tot contra el criteri del propi Partit Popular Europeu. I avui això està en qüestió. I això avui crec que no és una bona notícia. Que avui hi hagi un debat afegit en tot aquest context internacional sobre el lideratge polític i la persona que ha de liderar la Unió Europea no és una bona notícia, malgrat hi hagi símptomes evidents de que hi ha certes incapacitats de fer front a aquesta visió, perquè, insisteixo, l'alternativa a Ursula von der Leyen amb aquesta correlació de forces no és el Partit Verd Europeu, ni de Left, ni l'esquerra, sinó que l'alternativa són, doncs, s'assembla més a Orbán i a la gent que hi ha Meloni que el que ara hi ha. I respecte al dret internacional, escolta'm, és evident que no s'està complint cap precepte en la intervenció dels Estats Units. Per cert, l'Iran porta molts anys sense complir-lo tampoc, i a mi també m'hagués agradat que amb la mateixa energia que ara estem dedicant a assenyalar com Estats Units fa el que li surt dels nassos, quan Iran està finançant, impulsant grups terroristes en tota la regió, doncs que amb la mateixa intensitat això ho haguéssim posat, perquè si no sembla que hi ha gent que té el pretext ideal. Ara ha vingut un senyor que es diu Donald Trump, que és evident que no compleix amb res dels principis dels últims 100 anys, però em fa l'efecte que hi ha molta gent que, en el fons, que diu que no vol ser sotmès als Estats Units, amb la qual jo hi coincideixo, els agradaria estar sotmesos a d'altres d'aquests imperis que hi ha
a la Xina,
que hi ha al món, per exemple. Això em sembla una puta merda, sent, diguem-ne, clínic en l'anàlisi, no?
Ha sigut molt honest, ha sortit molt honest, això, Nacho. Sí, sí. Bueno...
També una cosa, eh?
Sí, tant, Laura.
Estan d'acord amb moltes coses. Els Estats Units no fa ara, el que li surt dels nassos.
Això t'anava a dir.
Amb l'excusa d'aquesta democratització, aquesta idea de que tota intervenció té una justificació democratitzadora, hem vist Irak, que tècnicament també s'havia de fer aquesta intervenció per les armes de destrucció massiva, que s'havia de fer per assegurar la democràcia al país. Mireu el que va passar. Evidentment, hi havia una voluntat que s'escapava moltíssim de la cosa democratitzadora. Mirem a l'Afganistan. És a dir, el que els Estats Units, tota l'estona, sense parar, ha fet el que els hi ha sortit dels nassos amb tots els països que li han interessat o ha tingut en el punt de mira. Vull dir que no és ara que hi ha hagut una vulneració del dret internacional o un imperialisme sense fre. L'única diferència respecte a Donald Trump i els governs anteriors dels Estats Units és que és de forma desacomplexada.
I a tot això, doncs, les conseqüències econòmiques. El conflicte a l'Orient Mitjà ha sacsejat l'economia, com sabeu, arreu del món. Després de dies d'escalada del preu del petroli, ahir va baixar i semblava que els mercats es recuperaven. Avui, però, els índexs tornen a trontollar. Fa uns minuts han obert ja les borses d'Europa. Lara García, des de la redacció, com van els mercats?
Bon dia, doncs. Ahir les borses europees van tancar en verd, però avui s'han llevat amb caigudes. Això sí, són caigudes molt menors de les dels últims dies. De fet, la que més cau és el DAX, que és la borsa alemanya, que cau 1,10%, seguida de la francesa, que cau un 0,63%. Són caigudes molt petites. De fet, la de l'IBEX és gairebé imperceptible, un 0,12%. Pel que fa a l'Àsia, sí que veiem una recuperació més pronunciada. El Nikkei, que és la borsa de Tòquio, que aquests dies estava caient un 6, un 7%, avui puja, recupera un 2%. I pel que fa al preu del del gas i del petroli. El petroli torna a remuntar una mica avui, puja un 2% després de retrocedir ahir, però sí que sembla que s'estanquen els $85 al barril de Brent, s'estanca per sota dels $90, i el gas torna a pujar. Els futurs indiquen que pujarà un 4% avui i se situen 49 euros al megawatt per hora.
Gràcies, Lara. Els preus del petroli i els combustibles que encara es mantenen molt per sobre dels que hi havia abans de l'inici d'aquest conflicte, i ho analitzarem ara tot plegat amb l'economista, catedràtic d'Economia, professor de la Universitat de Colúmbia, Xavier Sala i Martín. Professor Sala i Martín, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I gràcies per matinar per nosaltres. Pensem que t'has hagut de llevar d'hora avui.
Sí, ben d'hora, ben d'hora.
Dos minuts i Sala Martín al matí de Catalunya Ràdio.
Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Al meu pare li he agafat, pel dia del pare, el cupó extra dia del pare de l'11 de 17 milions. T'agraden?
Sí. A veure, 17 milions són una cosa que a mi sempre m'ha agradat. Però, esclar, a qui li han d'agradar és el teu pare. Però jo crec que sí.
17 milions poden ser un bon regal per al pare. Fes-nos cas. Regala el cupó extra dia del pare de l'11. El 19 de març, 17 milions d'euros. Cupó extra dia del pare de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Pata Negra és l'única marca de vins amb 8 denominacions d'origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas i Cava. El vi d'un país. Pata Negra. Brindem amb el vi que ens uneix. Pata Negra.
Ens ha tocat liderar en temps difícils, prendre decisions, protegir el club, no rendir-nos per seguir sent qui som. Avui el Barça torna a guanyar, torna a créixer.
Per això demano a tots els socis i sòcies que estimeu el Barça que em feu costat per defensar-lo.
Defensem el Barça. Vota Joan Laporta.
Defensem el Barça.
Ara amb Lidl l'estalvi sí que val la pena, també amb els formatges més saborosos. Formatge d'ovella amb tòfona premiat per 2,39, t'estalvies un 20%. I amb Lidl Plus, formatge tendre de vaca per 6,49, t'estalvies un 16%. Lidl, val la pena.
Si viviu eufòria al màxim, no us podeu perdre el concert al Palau Sant Jordi. Diumenge 31 de maig, farem història. Serem eufòria. Entrades ja a la venda a som3cat.video/concerteufòria.
Occident, l'assegurança que t'acompanya perquè puguis amb tot, tot i tot, patrocina el concert d'Eufòria.
Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, l'advocat Ignacio Rigau, el politòleg Nacho Corredor, la sindicalista Afra Blanco i la periodista del Crític, Laura Aznar.
Instruccions per construir futurs. Col·loca a la base una educació de qualitat. Ves-hi apilant aprenentatges i experiències increïbles. I, per últim, contempla com els teus fills arriben tan amunt com puguin somiar. A l'escola construïm futurs. Preinscripció escolar 2026-2027. Del 4 al 18 de març, educació infantil de segon cicle i primària. I del 6 al 18 de març, educació secundària obligatòria. Més informació a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Quantes vegades has dit, algun dia jo... Doncs bé, aquell algun dia és avui. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes. I amb fins a 8 anys de garantia a Peugeot Care. Lion Days de Peugeot. Consulta condicions a Peugeot.es. Peugeot.
Busquem l'artista total.
La veu no menteix mai.
Però el més important és posar-hi l'ànima.
Perquè tots som Eufòria.
Eufòria. Divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
012. La millor resposta.
Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
Sí, àvia. Ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
I no et surt car, això d'anar tan amunt i avall?
No, tinc la T jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
Això sí que és un bon invent.
La T jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa't a gent.cat/T jove o trucant al 012.
Ara entenc per què no pares mai per casa.
012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
9:45 amb el professor Xavier Sala i Martín. Volem repassar les conseqüències d'aquesta crisi que està vivint, aquest conflicte a l'Orient Mitjà. D'entrada, Senyor Salai Martín, per què preocupa la gent? Perquè si augmenta el preu de l'energia, sempre hem après que pot acabar augmentant el preu dels aliments. Per tant, allò que ens afecta més directament a la butxaca. Ara mateix, tal com estan les coses, hem de patir, professor?
A veure, no sé si massa, perquè és veritat, puja, si puja el preu del petroli, que puja perquè, diguem, no hi ha producció, o perquè la producció l'han retallat els països productors perquè no poden vendre, i no poden vendre perquè per vendre han de passar just per una llenca del golf de Pèrsic de 14 quilòmetres, que és a l'estret d'Hormuz. Per allà ha de passar tot el petroli que surt de l'Iran, de Kuwait, de l'Iran, de l'Iraq, de Kuwait, de Bahrein, de Qatar, dels Emirats, i fins i tot el d'Aràbia, perquè Aràbia, tot i que podria anar per l'altra banda, per la seva costa est, perdona, per la seva costa oest, també ha de passar per allà. Doncs això, aquesta guerra ha fet que l'estret d'Hormuz sigui totalment insegur, i per tant els països no poden vendre, i com que no poden vendre, no poden treure el petroli per allà, doncs el que han hagut de fer és retallar la producció, perquè tota la producció que fan ara, doncs, es queda allò, l'han d'emmagatzemar, emmagatzemar té molts costos. Per tant, hi ha hagut una gran reducció de l'oferta mundial, i per tant pugen els preus. O van pujar molt els preus la setmana passada. El que, clar, si pugen els preus del petroli, doncs a poc a poc també pujarà el preu de tot l'altre, perquè el preu del petroli és, amb el petroli i amb el gas, doncs fem el nostre transport, o la major part del nostre transport depèn d'aquests preus, perquè utilitza benzina, gasoil, etcètera, etcètera. Les llars també utilitzen, per tant també pateixen els augments dels costos. Les empreses també utilitzen, per moure màquines utilitzen electricitat, utilitzen gas i benzina i coses d'aquestes, no? I per tant, els costos de les empreses puja, i com que el cost de les empreses puja, doncs aquestes acaben repercutint també en els consumidors, i per tant tot això porta a que comencin a pujar ja els preus de gairebé tot, els aliments, dels productes, les manufactures, dels serveis, perquè els serveis també fan servir. I, per tant, puja tot, inflació, però és que, a més, té una altra cosa diferent dels altres elements de l'economia, que és que aquestes empreses que dic que veuen com els hi pugen els costos, n'hi ha moltes que podran repercutir en els consumidors, però hi haurà moltes que no, perquè als seus mercats, doncs, hi ha competència d'altres tipus de coses, i per tant, no, si no poden repercutir, fixa't que el que passarà és que els hi cauran els marges. I si cauen els marges, algunes perdran diners, i si perden diners, algunes hauran d'acomiadar treballadors, hauran de tancar, i per tant es produeix el que en economia és la pitjor de les malalties, que és l'estanflació. Per una banda hi ha inflació, i per altra banda hi ha estancament, hi ha crisi, hi ha recessió. Es produeixen les dues coses a la vegada. I aquestes, o sigui, en economia hi ha moltes malalties diferents, no? molts tipus de crisis. Normalment diem crisis com si fos una malaltia, no? Com si fos un càncer, però hi ha molts tipus de càncer, hi ha molts tipus de malalties que no són càncer. Doncs l'estanflació és la pitjor d'elles, perquè no es pot arreglar. Normalment, si hi ha una crisi financera, per exemple, el que fa el banc, una crisi financera, que vol dir que hi ha crisi però que no hi ha inflació, la solució és que el banc central baixi els tipus d'interès. Si baixes els tipus d'interès, la gent que compra crèdit, la gent que es compra un cotxe o una casa, doncs pot comprar més perquè és més barat. Si compres més cotxes, doncs es fan més cotxes. Els productors de cotxes contracten a més treballadors, aquests treballadors compren carn, la carnissera...
Evites la crisi, no? Evites la crisi
i sí que és veritat que a l'haver-hi més demanda fas pujar els preus, però com que no hi ha inflació no hi ha un problema. El problema és que quan a sobre tens inflació, perquè aquesta mateixa solució de la crisi t'agreuja la inflació, inflació, i si intentes solucionar la inflació, que és pujant els tipus d'interès, aleshores et creuses la crisi. I aquesta situació, que ja la vam viure als anys 70, doncs és la situació més greu, perquè aquí no hi ha solució. No hi ha solució. Ha de passar la crisi, que el metge et diu, escolta, vés al llit i tapa't i ja passarà,
sí, sí.
No?
Sí, sí, els virus aquells que dius, només es passen doncs, passant-los, sí, sí.
Exacte, clar, doncs, però aquesta és la situació.
I llavors, aquí, vostè parla del tipus d'interès, per exemple, aquí hi ha molts països que tenen petroli guardat per emergències, no? Això podria també ser una mena de calmant per evitar la crisi, per evitar aquest espant del mercat, o això no serviria de res?
Seria, és veritat, que tenen, molts països tenen reserves de petroli per aquestes situacions, i això el que faria seria... diguem, alleugerir si la cosa és temporal, perquè les reserves de petroli poden durar 3 mesos. Si d'aquí 3 mesos no surt el petroli de l'estret d'Hormuz, doncs, no, doncs tornarem a estar igual i llavors no hi haurà coixí. No? Per tant, no és una solució, és una cosa, un alleugeriment. El que sí que jo crec, la raó per la que he dit que no serà una cosa molt greu, és per dues raons. Primera, perquè el món, això que et deia de l'estanflació, ja ho hem viscut, ho hem viure als anys 70, una de les pitjors crisis del segle XX, la crisi del petroli, precisament es deia, però el món ha canviat molt des de llavors. Precisament perquè ens va agafar tots desprevinguts, doncs les empreses han invertit en tecnologies que no necessiten tant de petroli, els països han invertit i estan invertint en altres tipus d'energia, ja sigui nuclear, ja sigui renovables, per tant ja no depenem tant, però sobretot, perquè el causant d'aquesta crisi, que és el president dels Estats Units, juntament amb el seu amic, el president d'Israel, es fixa... ningú sap ben bé com actua, és un tio estrany que no té un pla que tothom digui mira, està seguint el seu pla, no. El tio actua per coses rares, però tots sabem que el tio reacciona a dos tipus de coses. La primera és molt sensible a les eleccions. I recordeu que aquest any, el 2026, als Estats Units hi ha eleccions de mig termini. Que si perd, que si el seu partit perd la majoria al Congrés i perd una àmplia part del Senat, el poden fer fora, el poden impeach. I això ell és molt sensible. I sap que presentar-se a unes eleccions enmig d'una estanflació perdrà segur. Perquè els seus votants, precisament una gran majoria dels seus votants el van votar amb ell, perquè el Biden tenia inflació.
Clar. És a dir, els professors dels Estats Units, sempre que hi havia una situació econòmica complicada, el que feia un president dels Estats Units era fer una guerra externa i això acabava de salvar els mobles. Però no és el cas d'ara, és a dir, tot això ha canviat molt ja. També, no?
A veure, els mobles no se salven. Si tu hi tens una crisi econòmica, fixa't, el president, el Bush 1, el pare, recorda que va fer la primera guerra d'Iraq, i això li va donar molts punts, però enmig d'aquella guerra va aparèixer una crisi econòmica, sí, sí, just en l'any electoral, i va perdre les eleccions.
Sí, sí.
És un dels pocs presidents que no ha renovat perquè hi havia una crisi. I això tothom ho sap. Si tens una crisi en any electoral, l'has cagat. Però és que, a més, hi ha una altra cosa, que és que la segona cosa que tothom sap que el president Trump mira és la borsa. Ell es vanta de ser un gran empresari i el pitjor que li pot passar amb ell, segons la seva pròpia visió de si mateix, és que durant el seu mandat la borsa baixi. Si la borsa baixa, tothom dirà que aquest tio és un frau, aquest tio no ha sigut un bon president, aquest tio no és un bon empresari, i el seu ego no li permet això. I per tant, tots sabem, jo tinc dos estudiants meus, o exestudiants, que ara són ministres, que estan treballant amb ell, i diuen, no sabem ben bé com pensa aquest tio, però sabem que el tio respon a la borsa. I fixa't que el que va passar la setmana passada és que el preu del petroli es va disparar, cosa que creia tot allò que deia abans de la inflació, però segons les borses es van ensorrar. I aleshores, durant el cap de setmana, fixeu-vos què ha passat. Ha passat que el tio, la setmana passada, el Trump va dir...
Sí, sí, que la guerra s'acabaria aviat, com per calmar les borses.
No. La setmana passada va dir no s'acabarà la guerra fins que hi hagi rendiment, sí. rendició incondicional.
Sí, sí.
La setmana passada les borses s'ensorra i ara aquesta setmana, just el dilluns, sí. diu, bueno, ja han guanyat, ja s'ha acabat la guerra, ja està, 4 dies ja s'ha acabat, perquè ja han guanyat, eh? Ell ha dit que la guerra s'acabaria aviat. Ahir els israelis també van dir la guerra s'acabarà aviat. Per què ho estan dient, això? Doncs perquè estan recollint cable i diuen, escolta, no podem tolerar que les borses s'ensorrin, que vingui una estagflació al mig d'un any acadèmic, d'un any electoral, i per tant, això, per això et dic abans que a mi tot això em fa pensar que la cosa s'acabarà aviat, perquè els iranians volen que s'acabi aviat, òbviament, els Estats Units volen que s'acabi aviat, no sé si Israel té tant interès en que s'acabi aviat, deixant el règim iranià viu, però els interessos, jo crec, del Trump prevaldran, i els seus interessos clarament són que això s'acabi aviat i que la borsa torni a pujar i que les eleccions no vinguin amb any electoral. Perdona, les eleccions no vinguin enmig d'una crisi.
Sí. Vostè diria també, per això, pel que m'està explicant, que darrere aquests atacs dels Estats Units, a l'Iran, a Venezuela, veurem també què acaba passant amb Cuba, no? Que és un altre element que està allà sobre la taula, s'hi amaga finalment un país en decadència que no vol afrontar la decadència que està vivint als Estats Units?
No, jo crec que el que hi ha és un president de color taronja que ningú sap ben bé quin és el seu pla, no? Que sembla molt... és molt aleatori tot, eh? Una de les característiques del Trump és que ningú es pot predir què farà, eh? Sabem que respon a la borsa, sabem que que necessita el Congrés i el Senat per sobreviure, però poca cosa més sabem, eh? Es desperta un dia i diu, li fotré uns aranzels a la Xina. El que sí que sabem és que si aquests aranzels a la Xina fan que la borsa baixi, es tirarà enrere, eh? I fins i tot hi ha tota una estratègia d'inversió que es diu TACO, que són gent que s'han dedicat a explotar el fet de que TACO, TACO són les inicials de Trump always chickens out, És a dir, el Trump sempre s'acaba cagant a les calces i es fa enrere.
TACO, m'ha agradat, TACO.
TACO, sí. Però és una cosa, no m'he inventat jo, això. Bé, és una cosa, hi ha inversors a Wall Street que aposten pel TACO. És a dir, li fot un aranzel a la Índia o a la Xina, no? Aleshores, de seguida els inversors calculen quines seran les conseqüències d'això, pam, pam, i per tant aquestes accions d'aquestes empreses baixaran un 20%. I aleshores pensen, TACO, quan vegi que la borsa baixa, el president Trump es fotrà enrere i per tant desfarà l'aranzel i tornarà a pujar, i per tant aquesta gent inverteix, compra accions quan estan baixes perquè saben que es fotrà enrere i tornarà a pujar, i hi ha gent que ja està guanyant diners especulant amb els tacos, és a dir, especulant amb la creença de que el Trump sempre es farà enrere. Doncs això és el que passa, això és el que ha passat aquest cap de setmana, que el president s'ha fet enrere perquè ha vist que la borsa no anava en la direcció que ell esperava i que es venia una crisi. I, per tant, diguem, a banda de saber que es farà enrere, poca cosa més sabem. És un tio imprevisible, és un tio que no segueix cap política i, per tant, més que la decadència d'un país, el que reflecteix és que els americans han escollit un tio que està zumbat.
Mm-hmm. Si el que el desestabilitza són les eleccions, com vostè deia, i la borsa, doncs, com també apuntava, tot fa pensar que això no hauria de durar gaire, perquè si no el món entraria en un col·lapse important. Exacte. Professor Xavier Sala i Martín, com sempre, moltíssimes gràcies, una abraçada.
Gràcies,
visca el Barça.
Que vagi bé.
Són les 9:52. Tenim una última hora que ens arriba des de Brussel·les. Ursula von der Leyen, que matisa Bruno Fortea.
Hola, bon dia. La presidenta de la Comissió Europea diu que la Unió Europea és un projecte de pau i diu que el club comunitari sempre mantindrà el seu compromís insubornable amb la pau, el dret internacional i la Carta de les Nacions Unides. Von der Leyen assegura que aquests pilars són principis fundacionals de la Unió i diu que amb aquests principis els 27 segueixen identificant-s'hi. Certament, von der Leyen, en el seu discurs de dilluns, que va aixecar tanta polseguera, ja va defensar el paper de les Nacions Unides i ella es va comprometre amb un sistema internacional basat en normes. El que va fer la líder comunitària va ser introduir-hi un matís. Va constatar que el món està canviant cap a un sistema més basat en la força i va demanar a la Unió Europea que s'hi adaptés, que adoptés una política exterior més pragmàtica per adaptar-se a aquest nou sistema i que venia a dir que la Unió no havia d'evitar erigir-se en l'únic custodi del multilateralisme. El matís principal... Clar, és la gran pregunta, no? Això ha donat peu a que molta gent ho interpretés de maneres diferents. Crec que ella juga amb una ambigüitat volguda, però és precipitat també dir que el dilluns von der Leyen es desmarqués de la defensa d'un sistema internacional basat en normes. Ella va reiterar el seu compromís i el compromís de la Unió. Amb això, l'únic que introdueix aquesta novetat. Constata que el vell ordre multilateral, doncs, està canviant, com a mínim, i va demanar que la Unió Europea, doncs, això no depengués només d'aquest sistema internacional basat en normes per desplegar els seus objectius de política exterior amb els seus socis.
Això sí que és un canvi important. Si diu que no s'ha de basar en el dret internacional, home, doncs sí que proposa un nou ordre. El que passa és que ara el que fa és aferrar-se al dret internacional, no? Aquest és el matís que ha portat avui.
Sí, aquest és la novetat del discurs d'avui és que sí que ha fet una defensa explícita del dret internacional, cosa que no va mencionar en el seu discurs del dilluns, que va aixecar tanta polseguera, no va esmentar el concepte de dret internacional, però, insisteixo, dilluns, en el seu discurs, Ursula von der Leyen va defensar el paper de les Nacions Unides, va dir que ella sempre defensaria i creuria en un sistema internacional basat en normes. La novetat, el canvi de posició que hi va introduir va ser en una conferència, per cert, davant dels ambaixadors de la Unió Europea, tots reunits a Brussel·les, els va demanar que no necessàriament depenguessin d'aquest sistema internacional basat en normes a l'hora de desplegar els seus objectius de política exterior. A partir d'aquí, les interpretacions doncs,
clar, ja són
nostres. Molt vàlides.
Gràcies, Bruno. Que vagi bé.
Gràcies a tu, Ricard.
Al final explica el que estem explicant tots aquests dies del que és Europa, que és que no parla clar. Tan fàcil com parlar clar. Pedro Sánchez ha parlat clar.
I a veure, que no és com l'estem interpretant nosaltres aquí al Matí de Catalunya Ràdio, és que jo crec que la intervenció d'Antonio Costa del president del Consell Europeu és clara i vol desmarcar-se de la posició de von der Leyen, però és que també la vicepresidenta de la Comissió Europea, Teresa Rivera, va dir que no li semblava encertada la forma com von der Leyen s'havia expressat. És a dir, no ho estem interpretant nosaltres de que ella s'havia desmarcat del dret internacional, encara que no ho digués explícitament. És que al final, les diferents institucions de la Unió Europea, que no estan totes alineades, també ho van interpretar de la mateixa manera que nosaltres.
Anem a veure, clar, anem a veure en el mateix moment en el que ella mateixa s'ha d'autoesmenar, evidencia un fet, que és que no va ser clara, no? I, per tant, quan una no és clara en aquestes posicions, o un, el que està traslladant en un moment d'absoluta incertesa i tenint les diferents forces que tenim a la Unió Europea, és una debilitat política brutal. D'habilitat política que no ens podem permetre en aquests moments. Jo crec que és Costa, jo crec que ha estat Teresa Rivera, jo crec que ha estat Pedro Sánchez, jo crec que ha estat Macron, jo crec que han estat diferents lideratges dins de la, mateixa Europa. Sí, efectivament, que han forçat aquesta posició.
Nacho.
Sí, bueno, i jo crec que el que és interessant sobretot és que esvaeix els dubtes que ahir plantejaven algun eurodiputat espanyol respecte a la conveniència de fer una moció de censura a Ursula von der Leyen i que segurament doncs, això ja no té sentit. I insisteixo, crec que és una bona notícia perquè l'alternativa a la presidència d'Ursula von der Leyen no són els verds liderant la Comissió Europea. Tota la defensa del dret internacional crec que ha d'articular, i aquí el govern d'Espanya jo crec que no només està liderant, sinó que fa temps que està marcant el que està passant al món des d'una perspectiva que jo crec que és la més virtuosa de totes i s'està afegint després molta gent, però la realitat és que si Macron, que es va afegir al plantejament de Sánchez en relació al que està passant a l'Iran, no tingués les capacitats militars que té França, doncs defensar el dret internacional es queda en una defensa intel·lectual. I jo crec que aquest és el principal problema que té en aquests moments la Unió Europea, sobretot si el diagnòstic és que estem rodejats de depredadors que no compleixen amb normes. Doncs per fer, per exercir el poder, cal tenir la capacitat coercitiva del seu compliment, i aquest és un deure pendent de la Unió Europea, i crec que els líders de la Unió Europea haurien de sensibilitzar les seves opinions públiques a la ciutadania europea. Segurament a Polònia ho tinguin claríssim perquè tenen a Rússia a les portes, però em fa l'efecte que a Espanya tot el que té a veure amb la cultura de defensa doncs és un tema que incomoda, probablement per la nostra pròpia història de tot el segle passat i per doncs com alguns van construir la seva identitat política en relació a l'entrada o no de la OTAN, però la realitat és que sense capacitat de defensa, Europa és evident que no tindrà capacitat de defensar la seva visió del món.
Ignacio.
Aquí el problema que tenim és de disseny. Les declaracions d'Ursula von der Leyen quedaran en una anècdota comunitària, una patinada potser, però en una, diguem, un organisme polític, una amb personalitat jurídica, com qui diu, com un subjecte de dret internacional que té a la vegada, com a mínim, 27 veus diferents i que poden ser dissonants, està condemnat a que un dia la presidenta de la comissió digui una cosa i el dia següent o el mateix dia qualsevol altra institució important consubstancial a la Unió Europea digui la contrària. Estem parlant que si hem de redissenyar o repensar la Unió Europea pel nou món que ens ve, que potser no és un món que diguem, descarti per completament l'ordre internacional basat en normes, però hi ha un nou món que s'està venint, el que hem de repensar és precisament el model europeu. No estic dient que ens hem d'abocar necessàriament a una federalització d'Europa o cap als Estats Units d'Europa, però el que és veritat és que hi ha una qüestió de disseny que ens fa dèbils perquè ens fa fragmentats.